Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana els amantens, amors diversos. D'amors n'hi ha de molts tipus i tots, si entren dintre de la legalitat, tots són respectables. En aquesta entrega dels amantens coneixerem algunes històries on l'amor i la diversitat són les autèntiques protagonistes, però amors que no són el que estem acostumats a que ens expliquin. D'entrada, ens visita l'equip d'Ivan i Hadum, el director Ian de la Rosa, l'actriu Herminia Law i l'actor Silver Chicón. Una pel·lícula que ja podeu veure als cinemes i que ens explica la història d'amor d'un jove trans, l'Ivan, i la Hadum, una companya de feina hispano-marroquina. A més, són jefe i treballadora, una barreja explosiva que farà que... Sabeu què? Millor que ens ho expliqui el mateix equip. L'escriptor Pablo Wessling acaba de treure un nou llibre, Triàngulo, de l'editorial Titània. Una història de tres nois joves on veiem que amb estimar-se no n'hi ha prou. N'hi ha molt més. I tanquem l'entrega d'aquesta setmana amb el periodista Xavi Arnaiz, que ens farà un recull de pel·lícules on la diversitat en l'amor hi és per totes bandes. Per escoltar el Ja m'entens ho podeu fer si esteu solters, casats, amb triella, quartet o el que vulgueu. Com més serem, més riurem. Com sempre, només us demanem una cosa, que estigueu a punt perquè comencem.
Ja m'entens, el programa amb identitat LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Oye, ¿tú te has hecho todo esto año?
Trabajar por ahí de temporera.
Yo es que nunca me he ido de aquí.
Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.
Tuve mucha suerte, ¿eh? Porque soy quien soy gracias a él.
¿Y quién eres?
¡El hombre de la casa!
¿Quieres ser jefe de almacén o no?
Claro, tío. Pero es que no ha pasado nada.
Iván, coño, que es por ti. Además, que esta tienes para ti.
¿Tú?
¿Qué quieres?
La familia de él no te va a querer.
¿Y qué hacemos tú y yo aquí?
Lo que queramos.
Yo no me quiero enamorar.
Yo tampoco.
Y dice así. Oye, ¿tú de qué vas? ¿Te vas? ¿Te pasa? ¿Tú de qué vas? ¿Qué cara tienes? No sabes nada. Porque eres muy rebullente.
Ivan i Hadum és una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026. Ha arribat a les sales avalada per grans premis de la crítica, com el premi Teddy Award a la millor pel·lícula en el Festival de Berlín, o dos premis al Festival de Màlaga, com són el de millor guió per Ian de la Rosa i el premi especial del jurat Biznaga de Plata en el Festival de Màlaga. I en un capítol on parlem de l'amor divers, ens fa molta il·lusió poder comptar amb el director d'Ivan i Hadum, Ian de la Rosa. Hola, Ian. Què tal?
Hola, David.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ara comentàvem, mentre pujàvem cap aquí als estudis, que és la tercera vegada que participes als Amantens.
És la tercera vegada, però la primera aquí a l'estudi, pot ser?
Sí, és la primera, sí.
Sí, i en l'última ja et vaig parlar d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí, et vaig preguntar allò que fem sempre i que fa tanta ràbia de quins projectes tens, com si us obliguéssim sempre a ser molt productius.
Bueno, és gairebé una obligació, sí.
Però a vegades sona la flauta i ens dieu coses com aquesta, que estàs preparant una pel·lícula situada al
Mèrida. I és veritat, i estem aquí, i
sí,
és real,
sí.
És real.
Jo et vaig prometre que quan la traguessis vindries i l'únic que havíem era d'agendar la data.
Moltes gràcies.
I has vingut acompanyat de la parella protagonista, l'Herminia Law. Hola, Herminia, què tal?
Hola, buenas.
Com estàs?
Muy bien, molt bé.
I també ens acompanya en Silver Chicón. Hola, Silver.
Hola,
què tal?
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Perfecto.
Tens un català perfecte, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Tengo que seguir desarrollándolo.
Bueno, mica en mica, mica en mica. Abans que res, a totes les persones que passen pels amantens, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Amb ell, amb ella, amb ell i... Ian?
Jo, ell.
Ell. Herminia, amb pronoms.
Ella.
Ella?
Ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ian, divendres va arribar als cinemes Ivan i Hadum, la teva òpera prima, i ara comentàvem que arriba amb tota aquesta colla de premis. Com et sents amb tota aquesta acollida?
Pues, molt afortunat. Ha estat uns anys El meu català és una mica incorrecte, però faré el que pugui.
Parla com vulguis.
Sí. Han estat uns anys molt durs i, bueno, fer una primera pel·lícula, una òpera prima, no és gaire fàcil, tothom sap això. I estic molt, molt content i molt agraït d'arribar fins aquí, de tots els premis, reconeixements, i tenim moltes ganes de veure què passa a les sales, què passa en el públic, i molt bé.
Segur que tindrà una molt bona acollida, perquè ja et dic que és una pel·lícula que a mi em va agradar moltíssim. Anava apuntant i dic, para i disfruta-la.
Que bé.
I la vaig gaudir moltíssim.
Ja, jo crec que és una pel·lícula molt disfrutable.
Sí. És una història d'amor situada a Almeria, però què més ens pots explicar?
Pues és una història d'amor molt clàssica, en el fons, amb unos...
Qui ho diria, eh?
Qui ho diria? Però qui és que lo clàssic no vol dir... A mi m'agrada moltes vegades lo clàssic.
Sí, clàssic no vol dir convencional.
No, no. Clàssic és una estructura, normalment de narrativa, que està avalada per segles de, de narrativa, en pel·lícules, en l'escritura. I, bueno, és molt clàssica, però els personatges no ho són. I crec que és una pel·lícula que parla sobre el desig, parla sobre l'amor que sents Ivan i Hadum, i que pot ser una invitació, una abraçada cap a l'espectador.
És la història d'amor de l'Ivan, que és un noi trans, i la Hadum, que és una noia del Marroc.
Bueno, sí. És almeriense, nacida probablement en Almeria, però
sí,
de padre...
No, sí, és nacida en Almeria, sí. Hispano-marroquí.
Sí, de padre marroquí.
Però a partir d'aquí passen moltes coses, i una de les coses que passa i que em va agradar moltíssim és que l'eix de la trama en cap moment és, ostres, m'agrada l'Ivan, però com que és trans, i ostres, no sé què fer, saps? Això en cap moment es planteja.
No, jo no volia...
No, y creo que Hadum, desde el personaje, yo creo que nunca se lo plantea. Ella no... está en otra movida, ¿sabes? No se plantea nada de eso. Simplemente yo creo que está cansada de mucho capullo y conoce a Iván y se enamora. Obviamente, ¿cómo no enamorarse de Iván?
Home, és que l'Iván és un personatge molt tendre i que difícilment és molt difícil que no et puguis enamorar de l'Iván, oi, Silver?
Pues sí, ¿qué te voy a decir, no?
¿Qué te voy a decir de mí mismo?
Sí, un personaje adorable en ese sentido, y pienso también pues que no encaja tampoco en esa caja, ¿no?, de hombre heteronormativo. Él tiene su propio viaje, ¿no? Pero como lo que dice Herminia, ¿no? En este caso, si Hadum está ya harta de tanto capullo, ¿no? Y él no tiene ese perfil, ¿no? Ese tipo de persona, ¿no? No es como el resto en ese sentido.
Ian, abans has dit un titular que és no volia fer una història on l'eix fos soc un noi trans i aquest és el problema.
Sí, no volia, estava una mica cansat. Crec que feia falta una història, una pel·lícula com aquesta, on el conflicte trans o l'identitat trans no és el centre de la història, de la pel·lícula, i on podem veure una història on el cos trans és desitjat i té agència. Agència es diu?
Sí.
Agència per desitjar. I on el ser trans no és un conflicte, no és un drama, no és algo que, bueno, que en lo que todo el mundo de alrededor, todos los personajes de la película estén pendientes de, ¿no? Sino que a Melibán asistimos en trending de la película en un momento de la seva vida on ser trans es una cosa ya asumida, que ya ha superada, incluso la seva familia, el seu entorn, pues le acepta. Y sí, creo que las narrativas trans hemos de continuar, ¿no?, hacia una organicidad, por así decirlo.
Sí, i mostrar altres tipus d'històries, no? Vull dir que el fet de ser trans...
Bueno, és que el fet de ser trans no és...
Et poden passar moltes més coses.
Clar, això és només una sola capa de la teva identitat. No és solo, només soy trans i ja està.
De fet, en la pel·lícula passen moltes coses. Silver, l'Ivan, per exemple, sentíem això de soy el hombre de la casa, jugant amb aquesta dualitat del mascle hegemònic, però fent aquest tipus de burla, no?, en aquest sentit. Però també jugues molt i dius, entre cometes, dius soy un híbrido. O quan Hadum et diu, tens una brillantor especial, i li respons, és que tinc la regla. Com el definiries, a l'Ivan? A l'Ivan, sí, a l'Ivan.
Sí, o sea, has destacado varios momentos memorables de la película. Sí, a ver, como bien hemos dicho, lo primero que has destacado, ¿no? Lo del hombre de la casa, que incluso él, o sea, reacciona como con esa coña ironía porque es consciente de... O sea, hay como muchas capas aquí, ¿no? O sea, no hay que olvidar que es un tío que vive en un pueblo pequeño en Almería y forma parte, o sea, está rodeado su amigo, su jefe, la gente alrededor, representa esa heteropatriarcal, masculinidad, ¿no? Digamos, la hegemónica, de la que en cierto modo él es parte de eso, pero vemos que tiene su propio viaje en el que realmente no encaja, ¿no? Y también tiene esa dualidad, esa presión de su familia de tienes que proveer y, digamos, sostenernos a todas.
Es el ama de la casa.
Sí, claro, el proveedor, ¿no? Pero bueno, vemos durante toda la película que va a recorrer su propio viaje, ¿no? En esa identidad.
I la història és una història molt diversa, no només veiem per la història diversa d'un noi trans i una noia hispano-marroquina, sinó que també és la diversitat la trobem en una història situada a Almeria, fora de les grans capitals com Madrid o Barcelona, o en un entorn poc conegut com, per exemple, los semilleros, no sé com es diu en català.
Invernacles?
Els hivernacles, sí. Sí, podria ser. Era una cosa que també havies buscada, que sí. Hi hagués aquest tipus de diversitat.
Más que diversidad, es una infrarrepresentación tanto de un personaje trans masculí como el de Iván, como un personaje hispano-marroquí como el de Hadum, con la propia Almería como provincia, ¿no? En un momento del desenvolupament de la historia, del guió, claro, yo vaig créixer a Níjar, yo vaig créixer a Almería. És una realitat que Almeria és molt coneguda per ser un plató natural, no? Spaghetti Western, Sergio Leone, encara avui dia moltes produccions de Hollywood estan allà rodant, però Almeria sempre performa ser una altra cosa, una altra ciutat, un altre inclús país com Mèxic o Iraq. Poques vegades Almeria és Almeria mateixa en una pel·lícula, no? I això per mi era com una connexió que tenia la pròpia terra, el propi paisatge amb els personatges. Una connexió trans, perquè Almeria també és un lloc, és un territori transcultural, on hi ha moltes identitats i cultures que conviuen i estan allà, inclús històricament. És una esquina de la península entre que és tècnicament Europa, però molt, molt a prop d'Àfrica. No sé.
La diversitat cultural hi és en aquest sentit també.
La intersecció.
I hi ha una altra de les coses que em va impactar, i és que si ara ja fa calor, vosaltres pugeu la temperatura amb les escenes de sexe. Tampoc hi estem massa habituats a veure aquest tipus d'escenes al cinema i amb cossos també diversos. Vull dir que, per exemple, les persones trans en el cinema i tal també se'ns ven com éssers sexuats, com angelets, que els hi poden passar moltes coses, tot des del drama. I al contrari, també demostreu que hi pot haver-hi plaer, que hi pot haver-hi sexe i que ens ho podem passar molt bé.
Claro, no? Totalmente. O sea, las personas trans no enamoramos, tenemos sexo, como dice, también lo pasamos muy bien. No estamos metidas en nuestra casa sin disfrutar de nuestro cuerpo. Y quiero decir, es que como se muestra en la película es de manera totalmente natural, como a lo mejor cualquiera de nosotros aquí se relacionaría, ¿no?
Sí, yo creo que eran escenas muy necesarias, ¿no? De mostrar, de que se vieran los cuerpos deseados y lo que dice Silver, ¿no? Que se viera el sexo también tal y como es y que, bueno, tenía también como un sentido narrativo también, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, que no es porque sí y solo para mostrar, ¿no? Que las personas trans se pueden sentir deseadas y tienen sexo y lo disfrutan, sino que también pues tiene como esa
conexión más más profunda.
Sí, hay, ¿no? Que tú lo cuentas mucho, Ian, ¿no? De que cada vez que Iván y Hadum tienen sexo, ¿no? Hay algo que cambia en los personajes, ¿no?
Y una pregunta, Hermínia y Silver. A vosaltres dos és el primer paper. Debuteu amb aquesta...
Així és.
Sí. Com hi arribeu? Com us va arribar la proposta? ¿Y si os va a costar acceptar el papel y todo? ¿Qué vau pensar?
Pues mira, a mí me llegó porque se ve que Ian me buscó en Google. Él buscó cantante hispano-marroquí andaluza. Porque, claro, buscaba pues a una chica que fuera hispano-marroquí, pero que si no era de Almería, al menos que fuera andaluza. Y se ve que salí yo con mi nombre artístico, que es Restinga, y entiendo que me bicheó. Y sí, ya pues se puso en contacto con Marichu Sanz, que fue la dire de casting, que tenemos gente en común allí en Sevilla, porque yo antes vivía en Sevilla, y consiguió mi número. Y me dijo, oye, estoy haciendo el casting de una película de Ian de la Rosa. Y yo, ¿cómo? Que yo hacía un año y medio antes de eso había visto Farrucas, había flipado con Farrucas. Digo, ¿qué tipo de persona está haciendo esto? Me interesa mucho. Y claro, para mí fue en plan, me contaron un poco la película Marichu primero y luego ya quedamos con Ian y luego ya hice como casting y tal, ¿no? Pero a mí me interesaba mucho y yo sabía, o sea, esta sensación que dices, esta persona, Ian, que todavía no conozco, sé que va a contar bien esta historia. Y a mí me hacía mucha ilusión porque yo, que me he criado en Marruecos y he nacido en Marruecos, yo me vine a España con 18 años en 2011, 2012, sí, en 2011. Digo, joder, que haya un personaje que sea hispano-marroquí enamorándose de una persona trans, me parece tan necesario. Y yo siempre pensaba, ojalá esto llegue a Marruecos y que lo vea la gente, porque es, me parece muy, muy necesario. Y digo, jolín, ojalá yo de chica hubiera visto esta peli.
Silver.
Pues a mí me llegó el proyecto por la directora de fotografía de la peli, de hecho, Beatriz Sastre, en que yo le directora de foto. Somos amigues de hace años. Yo vivo actualmente en Londres. Beatriz y yo éramos amigos de Londres, de cuando ella vivía allí. Y ella me manda este proyecto de, oye, conozco a Ian de la Rosa, están buscando a un chico trans andaluz, tal. Y como que me entre animó y medio obligó a que me presentase. O sea, ella directamente envió mi perfil a Ian. Le mandó foto, le dijo, tengo a mi amigo Silver en Londres, lo tienes que conocer y tal. Pero originalmente también, o sea, yo soy del sur, pero llevo ya tiempo en Londres, he pasado por Madrid, mi look, como ves, también es bastante alternativo, tenía el pelo ahí rollo rubio. Entonces Ian vio una foto y dijo,
muy moderno,
muy
moderno.
Este moderno
no me pega, este moderno, o sea, este moderno, este
muy de Almería,
de San Isidro, no,
es retillero de Almería, no parece.
Que a ver, que yo sigo siendo del sur, pero es verdad que es una persona que se ve que ha salido, ¿no? Pero, entonces él estaba ahí como, no sé, voy a seguir mirando. Pero claro, al final dijo, le voy a dar una oportunidad a este chaval, porque también es verdad que, o sea, no encontrabas tampoco a lo mejor lo que querías.
Sí, van fe casting aquí a España, pero no. Y actors trans small bones, pero no acababan de darme el perfil, no sé.
Ian, també comentaves amb el tema de la diversitat a Almeria i tot el tema del sud d'Espanya i tot plegat. Intentarem no fer masses spoilers del que passa a la pel·lícula, però veiem que el personatge de l'Ivan, tot el seu entorn, excepte amb naturalitat o amb certa naturalitat, la transició de l'Ivan. Creus que ja estem en aquest punt que la ficció va per davant en aquest sentit?
En moltes famílies sí, en moltes persones sí, estem en aquest punt de va molt ràpid, estan afortunadament molt ràpid, no tothom, desafortunadament també, i no en altres països tampoc és més fàcil que aquí. Quiero decir que és una realitat complexa i amb múltiples capes, no? Però la ficció té una responsabilitat i té una algo a dir en su responsabilitat en ser com espejo de la realitat, no? I en aquest sentit jo vaig estar com, no sé, molts d'anys investigant i estudiant inclús les pel·lícules trans de les últimes dècades i veia que totes tenien uns punts en comú, que era, pues soc trans i és un infern, tinc molt de por, la meva família em rebutja, tinc por a estar solo, a no, ningú em desitja, o si em desitja és un lloc no molt
sa.
I analitzant tot aquest punt em donava compte que clar, aquestes històries estaven contades o estaven fetes normalment per gent que no era del col·lectiu, perquè és molt difícil llegar. I el col·lectiu, històricament, estem pues, discriminades, és molt dur, tothom sap això, no? em semblava que era que el cinema tenia un deute amb els personatges trans. I crec que sí, que el cinema ajuda a avançar a la societat.
Silver?
Totalmente de acuerdo, sí, además lo estamos viendo con la película, o sea, el feedback que recibimos de muchísima gente, ya de por sí, lo que hemos hablado otras veces, no tenemos tantos referentes de transmasculinidad, de chicos trans, no se ha visto mucho o tanto, y lo estamos viendo con la gente que ve la película, le hace entender realidades... I li hace verla.
Bueno, és un referent al final. O sea,
i és que és molt important la construcció de referents. I, ostres, en les últimes setmanes i en els últims mesos, aquesta temporada estem parlant molt de cinema protagonitzat. Bueno, molt, no, en aquest sentit no és...
Molt si
no
compares. Com...
No, també. Però que em refereixo que molt, no, en cap moment és despectiu ni negatiu.
No,
eh?
No, no.
Però que em refereixo a que estem parlant molt de cinema protagonitzat per persones trans des de les línies discontínues. Que, per cert, també era un guió teu.
Sí, que ho havia.
També s'estrena 9 Lunes. La setmana passada parlàvem de Este Cuerpo Mío. Teniu la impressió que això també està canviant, s'està avançant en aquest sentit, les narratives es van ampliant?
Sí, és un signo, no? O sea, además, transmasculines.
Sí.
Que és una representació que, bueno, els personatges transfemeninos tienen más, ¿no? Que també podríem analitzar, ¿no? Desde dónde. Però, bueno, jo crec que això l'any que ve més...
Tant de bo, clar. Tant de bo. No, que en siguin moltes més.
Que siguin moltes més.
I en el podcast de Sabor a Cuir del David Beldú, que dèieu que hi havia gent, és un podcast meravellós, sí. Dèieu que hi havia gent que no detectava que el protagonista és trans, fins i tot pel que fa referència a persones trans, que deien, ostres, aquest cispassing també te'l notaven.
Sí, jo crec que per una banda és el cispassing, òbviament, i per l'altra, i quizás... més important és la no violència cap al cos trans, el no remarcar o subratllar des del principi de la pel·lícula que no poner un luces de neón aquí hi ha un personatge trans, mireu, no? Això en la pel·lícula no existeix. Dependiendo del background del espectador es dona compte en un moment de la pel·lícula o en un altre.
I de fet en tota la pel·lícula també es va mostrant aquesta masculinitat i com afecta a moltíssimes persones en molts àmbits, no? Des del treball a la fàbrica i en molts altres aspectes, no? En el bar...
Sí, també hi ha un altre component que és la classe social dels protagonistes, que és inclús molt més important que la seva identitat.
Ens acomiadem amb un tema de, que es diu Restinga, de Salina. Ho he apuntat bé?
Sí. Sí.
Que ets tu? Vull dir, com dèiem en l'entrevista, has posat la banda sonora de Ivan i Hadum.
Bueno, sí. Bueno, Ian quería desde el principio, cuando nos conocimos y descubrió mi música, quería usar una canción mía. Y de hecho, antes estaba en mente otra y luego hace justo un año saqué mi primer y único disco, donde aparece Celino, y bueno, pues le gustó y me dijo de usarla para los trailers, para todo.
Para todo.
Es que sí, porque no es banda sonora como tal, ¿no? No lo ubico como eso, pero sí que está muy presente.
És que és un tema molt xulo, de debò. Me'l vaig anar posant i tal, i volia que fos la cançó que tanqués l'entrevista perquè la gent també el pogués sentir també una mica més.
Restinga és estupenda, és increïble, sí. Tenéis que escuchar su música. Sí.
I tenéis que també anar al cinema i veure Ivan i Hadum, ja que és una pel·lícula meravellosa. T'ho he dit abans fora de micro, però et desitjo que tingueu una molt bona acollida al cinema, però també moltes que tingueu gràcies. Una molt bona acollida al gener amb tots els premis que vindran.
Moltes, inxallah. Moltes gràcies.
Us desitjo això el millor. Ian, abans de que se'ns escapin, jo provo. Tens futurs projectes de temàtica LGTBI que creus que poden encaixar al programa o que sí. Ens puguis avançar?
Sí, ens veurem quizà 3 anys.
Ah, 3 anys. Ja em va bé. A mi també sí? Ja em va bé, vale. Que tingui agendar-ho d'aquí 3 anys.
Vale.
I més o menys pots avançar alguna cosa?
No.
No, vaja. Ho havia d'intentar. I... Silver y Herminia, ¿teniu futurs projectes?
Silver. De momento no, pero muy abierto a ellos, o sea, quien quiera contactar, Instagram, Ruf Franco, agente, y sí, disponible.
Sí, a mí me gustaría mucho esto de seguir interpretando. Sí, creo que ya no solo a nivel laboral, sino como a nivel personal, descubres cosas que dices, wow. Y luego a nivel música, pues estamos en ello. Tampoco tengo mucho tiempo, pero sí quiero sacar más música y bueno, estoy eso, busco trabajo també.
Doncs no us perdrem, contracteu-los perquè fan un paper meravellós tots dos, tant l'Armínia com el Silver, l'Ivan i Hadum, fan una, és una pel·lícula meravellosa que no us podeu perdre. A tots tres, moltíssimes gràcies, no només per venir, sinó per haver fet un projecte que és una delícia.
Gràcies a tots.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
Knew you'd be here tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected.
L'any 2003, Kylie Minogue va publicar Slow dins de l'àlbum Body Language, llenguatge corporal. I del llenguatge corporal en saben molt l'Álvaro, en Tiago i l'Unai, els tres protagonistes de la nova novel·la de Pablo Wessling, Triangle, publicada per Titania. I no hem posat Slow per atzar, perquè aquesta cançó té molt pes en la trama. Per què? Intentarem que ens ho resolgui el mateix Pablo Wessling. Hola, Pablo, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió estar aquí i escoltar la Kylie Minogue, perquè a mi quasi fins i tot se m'obliden aquests referents que hi ha dins del llibre. I ara, quan ha sonat la música, he pensat, és veritat, forma part de la història.
Sí, sí, sí. I que deuries pensar, no estem a los 40, no?, de moment que vagi a posar aquí les cançons. Però no, no. Pablo, com a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu. Amb ell, amb ella, amb ell.
Ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ara ja fa 5 anys vas venir també al maig del 2020 que vas publicar Tres Chicos Buenos i ara tornes a tenir tres nois que potser són bons o no, però que s'ho passen molt bé.
S'ho han passat molt bé i, de fet, realment, i m'impressiona la data, aquest llibre, Triàngulo, el vaig escriure just després d'entrega a Tres Chicos Buenos. O sigui, aquesta història va néixer ja fa uns quants anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, cinc anys pràcticament fa que va néixer. I sí, sí, no sé per què, també van ser tres protagonistes, no sé què em passa amb el número 3, però m'agrada sempre, trobo que, a nivell d'amistat que va ser el Tres Chicos Buenos i a nivell potser més de sentiments, a nivell passional, a nivell conflicte, que hi ha aquest, trobo que 3 és una molt bona xifra per fer una història potent.
Una història potent que demanarem un petit favor. Vols que escoltem un petit fragment de Triàngulo?
Per favor.
Tens l'audiollibre ja fet o no?
No hi és. Per doncs, tant, o sigui, aquesta serà la primera
doncs,
vegada
que sento. Doncs de moment tenim un petit fragment. Si vols, després el gravem tot sencer.
Jo encantat.
Tras el crepitar de la aguja rozando el borde del vinilo, sonaron los primeros acordes de una canción que parecía escrita para nosotros. Violines y sintetizadores daban comienzo al tema que nos acompañó en las primeras caricias. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin.
Cuando se compuso la canción, nosotros no habíamos nacido. Pero todo lo que hablaba lo acabábamos de vivir en nuestras propias pieles. Los celos, el arrepentimiento y la traición. Nos dolía la garganta de habernos gritado tantas veces. El estómago lo teníamos estrujado de toda la rabia que habíamos llegado a sentir. Estaba todo dicho. Incluso habíamos hablado de más. No teníamos fuerzas para seguir con tiroteos de palabras que solo buscaban herir. Estábamos agotados. Entre nosotros, un largo silencio. Desolador y tenso, pero necesario. Nuestras miradas lo decían todo. De nuestra boca solo salía el aire de la respiración. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Pasado todo el ruido y tras el silencio más absoluto, en aquel lugar solo se oía aquella melodía dolida que parecía hacerse la misma pregunta que nosotros. Pero, como respuesta, solo supimos darnos un beso.
Com et quedes?
Bueno, ara mateix tinc ganes de plorar. de l'emoció, que maca la veu d'Ivan Lavanda. De fet, tant de bo si es fa la, es fa l'audiollibre el pogués fer ell, mare meva. És que ara ho escolto i penso que maco, sé que no està bé que ho digui, però se va posar la pell de gallina. Clar, jo no havia sentit mai el text. Uh-huh. I és preciós. I a més, amb la música, amb la veu de l'Ivan, amb l'actitud que li ha posat, no sé. Se m'han posat los calores, és que és maquíssim. I...
Jo només li vull agrair a l'actor Ivan Lavanda que ens hagi posat veu al fragment i també a la Yaiza Martínez, que també ens ha ajudat a posar... Bueno, que ens ha fet una empenta perquè tinguem... que s'hagi pogut fer possible aquesta sorpresa.
Que maca.
Sí, és molt maca. I aquesta història és la història d'amor de l'Àlvaro i l'Unai. Tot sembla que va bé, però un cop passa l'estiu, esclata tot. I jo t'ho deixo aquí, i així qui fa spoiler ets tu.
Sí, no sí, jo. Perquè tu si em tires de la llengua et puc arribar a explicar fins i tot al final, perquè jo no tinc, d'alguna forma, no sé fins a quin punt puc parar, però, a veure, la història no em fa por explicar coses, perquè realment jo crec que és el procés, tot el que viuen, tot el que els hi passa durant el procés de conèixer-se els uns als altres, que jo crec que és l'interessant de la novel·la. La història, com dius, comença... La història comença, de fet, una nit a Sant Joan, que és quan l'Àlvaro coneix l'Unai. L'Àlvaro és un noi que està acabant d'estudiar el grau de turisme aquí a Barcelona i té moltes ganes, doncs, de fer vídeos, de fer un llibre sobre turisme. No sap molt bé què vol fer, però té moltes ganes de fer i fins i tot decideix començar a fer com una guia LGTBI dels punts turístics històricament importants pel col·lectiu a Barcelona. Llavors... És una persona que a la nit de Sant Joan es mira amb un altre noi que resulta ser l'Unai. L'Unai, que és un pèl més gran que ell, és un atleta professional, de fet és saltador de piscina, de trampolí professional, i es coneixen. Aleshores ja comença la seva història. D'aquí, no sé si jo puc dir el misteri de la Kylie Minogue, dir, d'aquí que arriba la conversa, doncs, que a l'Unai li parla de les piscines olímpiques, del videoclip que va gravar la Kylie Minogue, també la Dua Lipa, el videoclip d'Illusion, i comencen allà a parlar, i allà comença una relació entre ells que dura tot l'estiu. És com un amor d'estiu, un amor molt maco per part dels dos. Això sí, cadascú el viu d'una manera diferent, que és una cosa que té el llibre aquest, que cada capítol el narra un personatge diferent i cadascú vas descobrint el punt de vista de la relació de cada un d'ells. Què passa? Que l'Unai té una oferta de marxar
a Londres.
A Londres, de fet a la piscina al London's Aquatic Center, que és on va estudiar, on va entrenar el Tom Daley, que per això vaig situar la novel·la també allà, i és allà, ell ha de decidir si marxa, no marxa, què fa, i a partir d'aquí doncs comencen els dubtes, comença a veure com, doncs, què hem de fer amb la relació. És la gran pregunta que s'han fet durant l'estiu ells dos, de què passarà amb nosaltres a partir de setembre, que tu potser marxes, potser et quedes, llavors és una relació que han de decidir si se la prenen més en sèrio o si no.
I tu hi creus en les relacions a distància?
Sí. Sí, és un sí una mica raro, no, que et dic?
Sí, però...
crec que les relacions a distància, la gent que les accepta i la gent que les viu bé. A mi, les relacions a distància definitiva em costa molt plantejar-les. O sigui, jo he conegut moltes relacions i he tingut relacions potser a distància, però que potser eren temporalment a distància o potser era una distància relativa, en el sentit que pots estar... al final potser no és tanta distància o realment pots combinar a l'estat un temps tu amb l'altra persona amb tu, o passar temps junts. Sí que és veritat que una relació a distància dura molt de temps, eternament, com si diguéssim, o sigui, definitiva,
complicada.
La veig complicada. Aquest cas és diferent, perquè no hi ha un... hi han dates de tornada, per tant, jo crec que són coses que es poden contemplar.
Aquesta novel·la està situada a Barcelona, on hi trobem moltes de les coses que tenen a veure amb l'ambient LGTBIQ+. Per exemple, els protagonistes se'n van a una festa que és el Churros con Chocolate, el Chocochurros. Van al Parc de la Ciutadella. Suposo que també el fet de ser d'aquí, de Barcelona, bueno, tu ets de Sant Just, també això ha sigut molt més fàcil ambientar la novel·la, oi?
Sí, però jo he hagut de fer turisme en aquest sentit. Sí que és veritat que a mi m'agrada d'alguna forma les novel·les. Cada cop més, al principi no sé per què, no posava molt de la realitat, però cada cop més m'agrada posar coses reals. Per exemple, la Chocochurros, potser en una primera novel·la no l'hagués posat, doncs ara sí que em ve de gust posar-la, perquè al final penso que és part. I després també em vaig haver de fet, vaig fer durant el confinament, vaig fer una guia, vaig estar en una guia turística de punts LGTBIQ LGTBI, que parlaven d'un triangle que hi ha a la Ciutadella, que es va fer, crec que es va crear el 2011, una cosa així, tampoc fa tant de temps, es va construir en homenatge al col·lectiu LGTBI. Després també hi ha la plaça de la...
Bueno, de la Glorieta Sònia.
La Glorieta Sònia, també. I hi ha molts punts, i llavors a través d'aquest personatge, de l'Àlvaro, que és el futur guia turístic, volia posar també una mica de punts ja històrics com punts, com si diguéssim, actuals.
De fet, aquestes rutes han anat proliferant, i, per exemple, la setmana passada teníem a la Violet Ferrer, que ella fa les putirrutes, la història de la prostitució de Barcelona, i fa una ruta explicant també això, i ella és una divulgadora trans i fa aquestes rutes a Barcelona.
Doncs em sembla preciós, i em vaig deixar molts punts i moltes coses, perquè això al final tampoc és una... No sé, jo crec que m'agradaria que la gent després de llegir o després d'escoltar-nos ara mateix li vingués de gust potser fer aquestes rutes, busqués aquestes rutes, perquè hi ha molta cosa a veure i a descobrir i visitar.
I creus que hi ha molta gent del col·lectiu LGTBI que no coneix la nostra història? Per exemple, el sentit de que hi hagi una glorieta dedicada a la Sònia, que va ser un dels primers assassinats per transfòbia a Barcelona.
Total, jo crec que sí, però no per res, sinó per desconeixement pur. Jo ho vaig conèixer una mica de casualitat. El triangle aquest que hi ha al parc de la Ciutadella, el vaig conèixer de casualitat, la glorieta de la Sònia, també va ser a través d'una ruta, i hi ha més coses. De fet, hi ha una cosa molt interessant a la catedral de Barcelona, als carrers del voltant de la catedral, que hi ha fins i tot escultures que són caps, però és mig cap de dona, mig cap d'home.
Ostres!
Com, d'alguna forma, fent referència que ja hi havia aquest llenguatge i aquesta...
Potser, no binarietat.
No sé quan es va crear la catedral, aquestes escultures, però fa segles. I que ja es parla de transformisme, potser, o fins i tot de persones transgènere, ja fa molt de temps. Aleshores, és variant allò que realment també em va venir de gust reflectir-ho al llibre.
I un altre dels aspectes és que en la novel·la hi ha una càrrega sexual molt potent, i jo em preguntava si, per exemple, les persones que no formen part del col·lectiu LGTBI, una història d'amor protagonitzada per tres nois, potser els hi costa entrar-hi, però també penso, ostres, nosaltres tota la vida hem vist sèries, pel·lícules, històries protagonitzades per persones heterosexuals, i no ens ha passat res, hem empatitzat amb ells, però en canvi al revés no passa això.
Sí, no passa, però jo crec que està canviant la...
Sí.
No sé com dir-ho.
S'està girant la truita en aquest sentit.
No dic que s'estigui girant, però sí que s'està una mica ampliant. Pensa que després de Masquer Rivales, l'àlbum aquest de la sèrie aquesta dels dos homes de hockey, s'ha descobert i s'està dient, i es veu que per exemple, el públic femení li agrada veure, per exemple, o li pot agradar llegir històries entre homes, llegir fins i tot escenes, veure-les i tot, així com s'ha dit tota la vida, no? Que els homes, com si diguéssim, heterosexuals, els hi agradava veure dues noies liant-se, potser, a les dones també els hi pot agradar, i fins i tot a tothom li pot agradar. I ja potser no només agradar, sinó no molestar, jo... Penso que és un... Si algú arriba en un punt en què potser llegeix una cosa que potser no li acaba de... No sé, és una mica com el picant, no? Tu vas a sopar i tens una salsa picant, doncs te la pots posar, si vols, però si no la deixes a part, passes una mica les pàgines i continues amb la història. O sigui, no crec que sigui una cosa greu.
No, però el picant a vegades passa que al principi el proves, no t'agrada, i a mica vas provant, i al final en vols més, també.
Per això, doncs també, mira.
És un capítol que l'hem titulat Amors diversos. I ara hem parlat amb l'equip d'Ivan i Hadum. I, clar, en el cas d'amors diversos, per exemple, no ho sé, no faig spoilers ni res, però, per exemple, no ho sé, ara se m'acut, també ara hi ha la història de les trielles, l'amor divers. Clar, si parlem de gent que surt de l'armari, gent que fa pública la seva orientació sexoafectiva, clar, no sé si és molt habitual que un fill o filla o filla li expliqui a la família que té una triella.
Jo crec que no deu ser massa habitual. De fet, a mi m'està passant ara...
Tens una triella?
No, però...
perdó.
No, però veus, ja si t'hi fixes... És
una sorpresa.
No, és una pregunta que ja és com... Sí. No incòmoda, però... Ui,
què ha passat?
No, però sí que... I mira com t'he respost, com dient no, com dient jo no. Però sí que m'està passant una cosa molt curiosa, sempre amb els llibres passen coses que no t'esperes, i és que arrel d'aquest llibre, que, bueno, és Triàngulo, és una història que hi ha tres nois, no se sap què passa, però m'està escrivint gent i m'està dient, doncs mira, jo vaig tenir una experiència amb dos, doncs jo ara mateix amb la meva parella estem amb un tercer, i m'estic adonant que hi ha molta gent doncs, que sí que té històries de tres, i que potser així de normal, potser no les explica tant, però m'està fent gràcia perquè el fet d'haver escrit aquest llibre s'està obrint com molta gent a explicar-me coses i estic descobrint més fins i tot del que em pensava.
Jo anava a dir que hi ha una cosa que passa al llibre que a mi m'ha passat també. I ja està, el que vull comentar...
I no diràs el què?
No. I ara el que m'agradaria és que escoltessis un fragment de l'entrevista que li varen fer al cantant Álvaro Mayo d'Operación Triunfo 2023, i ell comentava això respecte al tema dels amics heterosexuals.
En el podcast de Sabor a Queer con David Belduque, un amigo del programa, hablaste de esto, dijiste que el hecho de haber pasado por Operación Triunfo te hizo reconciliarte con los hombres.
Sí.
Pero con los hombres heterosexuales, quiero decir.
Con los hombres heterosexuales. Sí, sí. Pues sí, porque, a ver, lo estoy hablando en el podcast y la verdad que a ver, que no me gusta generalizar, pero es verdad que cuando he sufrido algún tipo de agresión ha sido desde esta parte de la sociedad, que no significa nada. Entonces, bueno, por Operación Triunfo he conocido a un montón de hombres heterosexuales muy deconstruidos, muy abiertos, y que me han hecho sentir muy bien desde el principio. Entonces lo agradezco mucho también.
Que maco que és.
Sí, l'Álvaro Mayo té 24 anys. Ho dic perquè sovint, quan pensem que tot està solucionat i que ara tothom és divers i que tothom ho accepta tot, etc., encara hi ha gent jove que té por a la seva expressió de gènere pel que li puguin fer. Què en penses?
Estic totalment d'acord amb el que diu i tenim por i també molta precaució. Jo, de fet, el primer llibre que vaig treure, Tres Chicos Buenos, on eren tres protagonistes, els tres gais que eren amics, a mi em va passar exactament el mateix. Em vaig reconciliar amb el món heterosexual, perquè em vaig adonar que jo, vale, sí, vaig sortir a l'armari, vaig començar a fer la meva vida, jo vaig veure que d'alguna forma potser ja ningú deia res, ningú li molestava, potser, però jo crec que en el fons pensava que la gent deia, no molesta, però bueno, que ho veia com fins i tot algo, bueno, que no feia cas. Amb el llibre em vaig adonar que molta gent em va llegir, molta gent, en aquest cas de nois heterosexuals, amics o familiars o coneguts, ho van llegir, em van felicitar, els hi va agradar, em van dir que l'havien disfrutat, que l'havien gaudit, que s'havien rigut molt, i em va reconciliar molt perquè vaig pensar, clar, jo tenia molta por, jo quan va sortir el primer llibre jo tenia molta por a la resposta, va ser per mi com una segona sortida de l'armari, i em va reconciliar no només amb la gent heterosexual, em va reconciliar també amb Sant Just, amb el meu poble, perquè de sobte em va trucar Ràdio d'Esvern, la que vam estar tu i jo junts fent programes, em van trucar des d'allà i em van voler fer una entrevista. Per mi va ser l'entrevista més difícil.
Fer-la a casa, no?
Sí, perquè de sobte, a Ràdio d'Esvern, on jo havia passat tants anys, al poble, jo podia fer, per exemple, entrevista amb tu, estava supercòmode, entrevista a qualsevol altra ràdio, qualsevol lloc, però allà de sobte se'm removia molta cosa, però em va servir per reconciliar-me, realment, així que estic totalment d'acord, perquè sí que crees com una espècie de por que és bo superar-la.
Amb l'equip d'Ivan i Hadum comentàvem també una cosa que també m'ha passat amb Triàngulo, que és una història d'amor protagonitzada per tres nois, i en cap moment l'eix de la trama és soc gay i aquest és el problema i com ho podem fer per superar-ho.
Això per mi és un objectiu que intento reflectir també en les meves novel·les, perquè a mi m'ha servit molt veure, per exemple, parelles o nois homosexuals, en aquest cas, que veia que no era un problema a nivell d'amistats, a nivell de feina, a nivell amb la seva família. I veure com aquesta gent ho vivia obertament amb tothom em va servir per veure les meves mancances, de dir, jo no ho visc amb tanta naturalitat, jo no ho visc tan bé. I veure-ho em va fer adonar d'on havia de treballar jo per arribar a aquest punt. I em va fins i tot servir molt veure el resultat, que no potser altres novel·les de conflicte, perquè novel·les on la identitat és un conflicte, trobo que estan molt bé, evidentment, perquè s'ha de reflectir i són coses que passen i s'han de parlar. però a mi veure el resultat, a mi personalment m'ajudava més. Aleshores, jo crec que és maco llegir un llibre, una història, on veus el que ha de ser. Perquè quan veus, quan dibuixes d'alguna forma el paisatge que ha de ser, és quan realment veus què hi ha de dolent o què està passant, o sigui, què hi ha de dolent en el que està passant ara. És com si, per exemple, una taula neta, tu veus la taula, aquesta és la taula neta. Llavors, quan veus la teva taula i veus que hi ha coses brutes, que dius, vale, i és que jo vull allò, aleshores he de treure tota la brutícia d'aquella taula, de la meva. No sé, no sé si m'explico bé, però és una mica... I m'agrada dibuixar aquest horitzó, que no és del tot real. Jo sé que fins i tot algú m'ho ha criticat, m'ha dit, és que no és real. Per exemple, sobretot en l'anterior novel·la, no és real que tres nois vinguin, no tinguin cap tipus de conflicte, que no parlin en cap moment d'aquest tema. Jo ho sé.
Bueno, no és real, en general, amb els meus amics anem vivint i aquests problemes ja estan superats.
Clar.
També volem que ens expliquin altres històries que no sempre des del drama. I això també està guai, també.
Sí, per això. Però jo trobo també que la ficció també està per anar un pas més enllà, no? Per això és ficció i que realment sí que existeixen aquestes realitats. I jo crec que és important veure que existeixen per veure on pots arribar tu com a persona.
Pablo, tu actualment ets un de les persones responsables dels càstings d'Operación Triunfo. Mm-hmm. Fa un parell de setmanes entrevistàvem a Martín Urrutia,
sí,
que tu també hi vas participar en aquests càstings.
Sí.
Clar, en els últims anys...
Que maco són, el Martín, l'Álvaro.
Sí. Els últims anys, Operación Triunfo ha estat un descobriment per molt jovent LGTBI per la construcció de referents de tot tipus. Des de la Kiara, l'Álvaro, en Martín, en Juan, vull dir, moltíssim, i de l'última edició també. Vull dir que amb això també heu ajudat a la construcció de referents. Com et sents, en aquest sentit, ajudant també el col·lectiu?
I et diria, i t'ho dic des del meu punt de vista, no sé si de la resta, que jo crec que fins i tot l'equip hem après, jo me'n recordo l'edició del 2017, amb la Marina, que explicava que tenia un nòvio que era trans. Es van parlar de moltes coses que no s'havien parlat, i això van ser els propis concursants. En cap moment vam buscar voler dir-ho, i també gràcies a que estaven els Javis. O sigui, va haver-hi com, i després, una gent que de sota va començar, i després que trobo que la Noé també ho va portar molt bé, i ho va posar tot sobre la taula, i ho va...
D'una manera molt natural.
Sí, i va ser una cosa que... va funcionar, jo crec, almenys per mi em va servir també. Jo era una persona que no reivindicava, que ja em semblava bé tot, i em vaig adonar amb ells que era realment important. Era important lluitar, era important visibilitzar, era important reivindicar, i realment jo vaig aprendre molt amb ells. I sí que crec que és maco que doncs això estigui obert, que realment en el programa els concursants, sobretot, ho parlin i ho facin tot amb tanta naturalitat, perquè això, evidentment, traspassa i són referents. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Ara estem sentint Illusion, de Dua Lipa, que, com deies abans, també és un dels temes de la banda sonora de Triangulo, juntament també amb Fangoria i amb Kylie Minogue. Vull dir que també podem fer la llista de Spotify de Triangulo.
Sí, totalment.
I, Pablo, abans sentíem l'Ivan la banda. T'imagines qui podria fer Triangulo? Qui seria Unai, l'Álvaro, en Tiago?
Doncs...
sí.
A veure, per imaginar, imaginaria moltíssima gent, però et puc dir que em va passar una cosa...
Tu que fas càstings?
Sí, però em va passar una cosa bastant màgica amb aquest llibre. A mi, quan em van dir l'editorial Titània que tirarien el llibre endavant, aleshores vam començar el procés de correcció. Casualment, vaig conèixer a un saltador professional. De fet, parlant amb ell, em va explicar fins i tot que havia estat el videoclip de la Dua Lipa, d'Illusion, fent d'extra, saltador. I va estar molt bé. De fet, és el primer que està en agraïments, perquè em va començar a parlar de moltes coses del món dels salts, i vaig poder, d'alguna forma, donar-li una mica més de professionalitat i veritat al personatge d'Unai. Per tant, jo no sé quins actors, però els salts, els extras, o fins i tot com a actor, no sé com serà aquest toi, però com a actor, et dic jo que Biel Clemente.
Escolta, Pablo, a l'octubre o novembre vas treure Amore, també, on la teva segona novel·la. Sé que has tret últimament dues novel·les en molt poc temps, Però estàs preparant alguna cosa més que nosaltres, saps allò? Jo sempre vaig apuntant per futurs continguts.
Sí, sí, estic intentant escriure. Dic intentant escriure perquè estic ara... Realment, Amore i Triángulo eren novel·les que tenia mig escrites paral·lelament, o sigui, són dues històries que tenia que estava intentant movent. De fet, vaig estar bastant de temps sense publicar i vaig tenir, doncs, de sobte, doncs, que una editorial es va interessar per Amore i al poc després una altra es va interessar per Triángulo i llavors van sortir. Pensa que aquestes dues ja estaven. Mm-hmm. I tinc, sí que tinc una altra història per allà, però està en plena construcció.
La temàtica LGTBI?
Sí, sí, sí. Sempre els personatges acostumen a ser, al final, els protagonistes ho són.
Doncs anem, ara agendarem l'entrevista per la nova novel·la. Pablo Wessling, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Recordeu Triángulo a Titània, i ja que la setmana que ve ja és Sant Joan, doncs aprofitem i comencem a llegir la història amb les dates que els hi passen als protagonistes.
Clar, la lectura d'estiu és perfecta.
Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica... Doncs això, Ja m'entens.
I en un capítol on parlem de històries d'amor diverses, ens agradaria saber com la ficció, a més del llibre del Pablo Wessling i d'Ivan Ijadum, com la ficció ha recollit aquestes històries diverses. I qui millor per apropar-nos-les que en Xavi Arnaiz. Hola, Xavi, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs avui aprofitem l'estrena d'Ivan Ijadum per fer això, un petit recorregut per aquestes pel·lícules d'amor divers.
Sí, d'amor divers, sobretot d'amors complicats, que hi ha alguna mena de, no, de trama que fa que aquests amors no puguin acabar de funcionar. Llavors jo diria, com a primera pel·lícula, és del 2019, però ja quasi un clàssic del cinema lèsbic, que és Retrat d'una dona en flames.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí, si le complace el retrato.
Se marcharán.
Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar.
En aquest cas, Retrat d'una dona en flames, una pel·lícula dirigida per Celine Sciamma, que per cert ja havia explorat també una mica aquest tema del desig o les relacions amoroses complicades a la seva òpera prima Water Lilies, però en aquest cas crec que és la seva gran pel·lícula, Retrat d'una dona en flames, que el que fa és emprar una mica aquest, el context històric, estem a la França de l'any 1770, per d'alguna manera reescriure, subvertir també fins i tot en clau lèsbica, com dèiem, no? Aquest clàssic relat o el tòpic del pintor i la seva musa, no? En aquest cas hi ha una mena de musa que no es vol deixar pintar, per tant ja no és musa, i el pintor no és un pintor sinó una pintora. Llavors, no? Aquestes, una mica les mirades, no? I aquesta relació que comença secreta per l'època entre elles dues, i amb un dels clímax finals més lacrimògens del cinema recent. Jo vaig sortir plorant del cine en el seu moment.
Ostres, bueno, és Sant Joan la setmana que ve, per
sí,
tant
però plorant bé, no, plorant no, 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 no t'enganyen plorant. Bé, ben fet.
Es pot veure per subscripció a Filmin,
sí, a Contra Plus.
Què és a Contra Plus?
Contra Plus és una altra plataforma de contracorriente, o sigui, hi ha milions de plataformes i aquesta és una d'elles. També està per lloguer o compra a Rakuten i Apple.
Doncs, mira, totes les opcions són possibles.
Exacte.
I ara que ja ha marxat el Papa,
sí,
ara ens vols apropar la Terra de Déu.
Exacte.
¿Te llamas Georgia o algo así?
George.
Lo que sea, sube.
George es un encanto.
Puedo hacerlo. Hasta ahora me ha ido.
Sí, aquesta és una pel·lícula amb la qual va debutar el britànic Francis Lee i que va suposar un dels primers títols on el nom de Jojo Connor va començar a sonar amb força. En aquest cas, com deia, Terra de Déu, God's Own Country, en el seu títol original, que parla d'un amor complicadíssim entre dos homes joves a l'Anglaterra rural, en el moment en què un d'ells, que en aquest cas és l'actor romanès Alec Secareanu, arriba al país buscant una oportunitat i fa cap, doncs, a la granja familiar on treballa el personatge de Jojo Connor. Per tant, tenim aquí un context que és el del treball, que també és el context d'Ivan Ijadum. Aquí s'assemblen una mica, però en aquest cas a través, doncs, d'un relat de dos personatges que comencen amb una mena de relació conflictiva, especialment el personatge del britànic cap al romanès, una mica aquesta manifestació del racisme i també de la pròpia homofòbia interioritzada, i a poc a poc, doncs, va donant pas a una passió i a una sexualitat gairebé animal.
Doncs aquesta la podem veure a Filmin, a Prime Video i de compra o lloguer a Rakuten TV i Apple TV.
Sí.
I ara, a més de, com que ja no tenim el Papa, només ens queda una cosa. Solo nos queda bailar.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú quién eres?
Soy Irakli, el sustituto.
¿Tú sabes dónde estás?
Sí, claro, en la Compañía Nacional de Georgia.
Pues quítate. ¿Tú sabes dónde estàs, Xavi?
Jo sempre sé on estic.
Doncs mira, digues, digues, digues.
No, en aquest cas, a veure, ara estava pensant, no, escoltant el trailer i tal, i recordant la pel·lícula, que estava veient moltes similituds amb la sèrie Más que rivales, perquè, evidentment, cadascuna en la seva òrbita i amb les seves pretensions, no tenen res a veure, però, clar, aquí també tenim a dos aspirants, en aquest cas, a ballarins, dins de la Companyia Nacional de Dansa del país de Georgia, que són rivals perquè competeixen entre si, però que de cop i volta, doncs, això explota en tota una relació de desig en un context conservador com és el del país i com això influeix també en el risc doncs, de perdre tot allò pel qual cadascun d'ells ha treballat.
I aquesta es pot veure a Movistar Plus i a Filmin, sí. Oi? També a Rakuten TV i a Prime Video. Ho dic perquè,
avui,
clar,
avui tenim pel·lícules que es poden veure a tot arreu.
A tot arreu. A tot arreu. I no sé si Desobedients es pot veure a tot arreu, però de moment escoltem el tràiler.
Ronit, no t'esperàvamos.
Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto.
Més religió, en aquest cas, passem del cristianisme al judaïsme, perquè aquesta és una pel·lícula dirigida pel xilè Sebastián Lelio, que s'endinsa en la comunitat jueva ortodoxa de Londres per seguir una dona, que és l'actriu Rachel Weisz, que, anys després d'haver fugit d'aquesta comunitat, torna quan s'assabenta de la mort del seu pare, amb qui doncs, havia estat distanciada del pare, de la religió, de tot. No? Llavors allà es retroba amb les persones que la van rebutjar anys enrere pel seu vincle amb la seva amiga d'infància, a qui interpreta en l'actualitat, diguem, en el moment present Rachel McAdams, es torna a trobar, es reobre, es reprèn aquesta relació marcada pel desig, la fe i el secretisme, la dona està casada i, evidentment, en un entorn molt complicat perquè aquesta relació, diguem, prosperi.
Una pel·lícula que també, com dèiem abans, també es pot veure a Apple TV, a Rakuten TV i a Prime Video.
Sí.
I ara ens vols apropar una pel·lícula que un director que jo crec que és un dels cineastes LGTBIQ i més, que més em sorprèn i de les seves propostes sempre em criden l'atenció.
Sempre diuen alguna cosa. Sí.
Però no he vist Lawrence Anyways. De moment, escoltem el tràiler, va.
Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement.
Proust explique beaucoup pour mon goût.
300. Doncs jo, pel que recordo, te la recomano bastant. En aquest cas, ara has de tenir temps per veure-la, perquè són gairebé 3 hores. Aquí no es va estar... Vull dir, ho va llançar tot, tot el que podia fer Xavier Dolan. Va ser el seu tercer llargmetratge. El va fer el 2012, ell només tenia 23 anys. I encaixa una mica en aquest tema que estem tractant avui, no? En el sentit de que una relació amorosa també pot esdevenir complicada en el moment en què un dels membres de la parella pren consciència de la seva identitat. En aquest cas, parlem de la identitat trans i de com això causa una mena de daltabaix emocional en una parella que fins ara era vista com a parella heterosexual formada per home-dona, però que en realitat és una parella formada per dones. És, per tant, una pel·lícula que parla sobre la identitat, cossos en transformació, discutida també en el sentit que l'actor protagonista és un home, Melville Popó, que això, bueno, ens portaria un altre debat sobre com ha canviat, per sort, també la percepció i la presència d'actors trans a les ficcions, però que a la vegada és una pel·lícula molt viva, és molt pop, és una mica... és Dolan a la seva màxima expressió. I ja només per les imatges i per com està filmada val la pena.
Doncs la podem veure a Filmin.
Aquesta i... només a Filmin, sí.
I ara una proposta de Gus Van Sant, My Idaho Privado.
Always know where I am by the way the road looks. Look, I just know that I've been here before. I just know that I've...
Sí, en aquest cas parlem d'una de les poques pel·lícules que va arribar a protagonitzar River Phoenix abans de la seva mort, en aquest cas juntament amb Keanu Reeves, a través d'un relat sobre dos joves que emprenen un viatge des de Portland, Oregon, amb la idea d'arribar fins a l'estat d'Idaho per trobar la mare desapareguda d'un d'ells, el personatge de River Phoenix. Pel camí es prostitueixen per aconseguir diners i drogues i inicien una mena de relació diametralment oposada, no? Mentre un esdevé emocional emocionalment dependent de l'altre, doncs l'altre s'ho pren amb una mica més de distància, no? I és aquesta dificultat de com compaginar una relació quan hi ha dues mirades totalment oposades.
Una pel·lícula estupenda que està disponible per lloguer o compra a Prime Video, a Apple TV i a Rakuten TV. I l'última proposta que ens fas, tinc moltes ganes de tornar a viatjar, sí, a Oslo, en aquest cas és Sueños en Oslo.
Og det var først da, i det jeg tenkte det ordet,
At det liksom gikk opp for meg hva dette handlet om.
Sí, en aquest cas una pel·lícula que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale l'any passat, a millor pel·lícula. És una pel·lícula que tanca l'anomenada trilogia d'Oslo del director noruec Dag Johan Haugerud, que potser alguns heu vist alguna pel·lícula d'aquesta trilogia. Estan totes disponibles a Filmin. La primera es titula Sexo en Oslo, la segona Amor en Oslo i la tercera és aquesta Sueños en Oslo. Es poden veure independentment, no cal començar per una o per l'altra. I en aquest cas ens narra la història d'una jove que s'enamora perdudament de la seva professora de francès, una mica doncs experimentant aquest primer amor absolutament intens. És una relació, per tant, unidireccional i complexa pel que fa a qüestions d'edat, que el director doncs sí que tracta amb molta delicadesa emocional, amb una aparent lleugeresa que en realitat no és tal, amb un to a estones també molt juganer al voltant de la intel·lectualitat, una mica també la creativitat adolescent, i que realment em agrada força.
Es pot veure Filmin, sí. I ara et proposo una cosa, que ens n'anem de festa, va.
Fantàstic.
A veure, coses que us he d'explicar. La setmana que ve farem 200 programes. Es diu ràpid, però déu-n'hi-do.
Que bé, que bé.
Déu-n'hi-do. I com que diumenge és el dia de l'orgull LGTBIQ+, per tant, ens agradaria poder-ho celebrar amb tots vosaltres. I llavors ens escoltarem aquest diumenge 28, com sempre, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast. I com que ser LGTBIQ+, ho podem ser cada dia, com diu aquesta cançó de Every Single Day de Benny Benassi, també és una bona manera de poder-ho celebrar. I home, Xavi, moltíssimes gràcies, també,
gràcies
per molts anys.
Tots vosaltres.
També moltes gràcies, Rosa Silloé, per tots aquests dimarts que ens has acompanyat i ens acompanyes amb el Ja m'entens. I, clar, us esperem tots la setmana que ve, que celebrarem aquests 200 programes, perquè, bé, Ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.